Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Avui té lloc el Dia Mundial de Conscienciació de l'Autisme. Es tracta, ja ho sabeu, d'un trastorn del desenvolupament cognitiu que es manifesta des de la infantesa més primerenca. La persona afectada té dificultats de la modulació de les relacions socials i l'expressió de l'empatia. Avui, des del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem saber més sobre l'autisme, sobre quines teràpies poden fer les persones que el pateixen i sobre fins a quin punt poden fer una vida normal. En parlem ara mateix amb la doctora Sara Iborra, psicòloga de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, especialista en autisme. Molt bon dia, doctora Iborra.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquestes hores al Sant Cugat a Fons. També ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils, un vell conegut del programa, és en Francesc Sistac. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ell és director general d'Especialister, una companyia que ofereix formació i inserció laboral a persones autistes o síndrome d'Asperger. Bé, de fet, n'hem parlat en més d'una ocasió amb tu, creadors de l'aplicació Happy Gis per tauletes i per telèfons mòbils, perquè aquestes persones, aquests nens i nenes o persones adultes ja amb autisme puguin, diguem, desenvolupar-se, ajudar aquest desenvolupament a través d'aquesta aplicació. Avui volem parlar de tot de l'autisme. No sé si en tindrem temps, perquè això dona moltíssim de sí. De primeres, doctora Iborra, aclarim una mica sobre l'autisme. No es pot detectar abans que el nadó neixi?
Doncs, malauradament, no es pot detectar abans que el nadó neixi. El que sí que podem detectar és, més o menys, a partir dels 18 mesos hi ha uns signes d'alarma que sí que ens han d'alertar que alguna cosa no va bé. Llavors, el més aviat possible detectem aquests signes d'alerta, sí que podem fer un tractament més precoç i això ens donarà a entendre que tindrem un pronòstic molt millor.
Llavors, quan abans es comenci a treballar, millor que millor, això per suposat.
Exacte.
Què pot canviar una detecció més precoç que una més tardana?
Doncs que, per exemple, el sistema nerviós o el funcionament cerebral que pot tenir un nen, doncs podem modelar d'alguna manera abans comencem a treballar, especialment en els aspectes relacionats amb el processament de la informació que provenen d'estímuls socials. Tot això, si ho detectem molt abans, es pot treballar d'una manera molt positiva.
Es pot detectar aquesta malaltia, almenys, diguem, de forma estàndard, entre cometes, a partir dels 18 mesos de vida del nen, però es podria detectar abans o seria el topall, seria el moment en què ja, o ho veus en aquell moment o no ho veuràs mai?
Normalment, com deia abans, malauradament, abans no es pot detectar. Els símptomes, els signes més d'alerta es fan evidents a partir dels 18 mesos i moltes vegades no es fan evidents fins que el nen no entra a l'escola, que estem parlant a partir dels 3 anys. Però més o menys, si el nen té contacte amb persones que en tenen o està en escoles gressors i tot això, a partir dels 18 mesos sí que es pot detectar.
Estem parlant d'un trastorn que afecta ara mateix a l'estat espanyol 50.000 infants. Si mirem dades, ho parlàvem ara abans amb el Francesc, abans d'entrar en directe, les dades que tenim avui és que una de cada 150 persones a l'estat espanyol pateix aquest trastorn. Però em deies, Francesc, que la dada és així, potser a l'estat, però arreu del món la cosa va una mica més enllà.
Sí, bueno, si agafem com a referència al CDC dels Estats Units, que és un dels, bueno, potser una referència clara, les seves últimes estadístiques parlen d'un de cada 88.
Carai, tu. Llavors és un trastorn que afecta moltíssima gent. Això és més d'un 1% de la població.
Sí, també aquí passa que, per una banda, ara es diagnostica molt millor, i els casos més lleus, que abans simplement no es diagnosticaven, ara sí que es diagnostiquen. Moltes persones fa molts anys rebien un diagnòstic de, no sé, de retras mental o de qualsevol altra cosa i ara ja se'ls diagnostica amb un trastorn de l'espectre autista. I també hi ha altres raons i hi ha moltes discussions de, bueno, fins a quin punt traient aquests efectes realment els casos estan augmentant o no i quines raons hi ha.
Quines raons podrien haver-hi? Estan augmentant els casos de nens que neixen i se'ls detecta autisme, doctora Iborra?
Perdona?
Estan augmentant aquests casos? Cada cop hi ha més canalla que neix i pateix l'autisme?
No és que sigui més augmentant els casos, és que, com bé deia el teu company, ara es detecta cada cop millor. Llavors, comencem per un trastorn generalitzat del desenvolupament, i que no vol dir que sigui un autisme. Llavors, si es treballa d'una manera més precoç, doncs es queda amb un trastorn generalitzat del desenvolupament que no afecta, vull dir que pot tenir una vida normal. i aleshores abans es detecti molt millor. No és que hi hagi més autismes avui dia, sinó que cada vegada es detecta millor.
Parlava també, Francesc, ara d'autismes més lleus, això vol dir que no tots els autismes són iguals.
Exacte, hi ha diferents tipologies d'autisme i diferents graus, i en, tot i que existeix un manual on tot psicòleg o psiquiatra pot diagnosticar l'autisme, hi ha moltes variants dins de l'autisme.
Com pot canviar? Quins són els casos més, més freqüents, els que més freqüentment es poden veure?
Doncs l'autisme normal, que afecta en totes les seves àrees, sobretot en el llenguatge, en la interacció social, amb el reconeixement de les emocions, això és l'autisme més comú. Llavors estem parlant d'autismes més lleus també, autismes del funcionament amb capacitats intel·lectuals per sobre de la mitjana, que això moltes vegades també es confon amb el trastorn d'Asperger. Hi ha diferents variants dins de l'autisme.
Això s'ho pots dir molt bé, Francesc, que l'Asperger i l'autisme són totalment diferents, però fins fa relativament poc es ficava al mateix sac.
Sí, però ja formava part això d'aquest embolic que hi havia sobre diagnòstics, no?
Clar, exacte. Ara mateix, quan parlem de tractaments i teràpies, per exemple, és actualitat ara mateix que aquí a Sant Cugat la Gimbernat està començant a fer hipoteràpia amb nens i nenes que tenen autisme. Com pot ajudar, per exemple, en aquest cas en concret, doctora Iborra, que els infants treballin amb animals?
Doncs, per exemple, amb el cas del cavall, la gran varietat d'estímuls que proposen el cavall i els seus diferents moviments, ja sigui per impulsos, el ritme, la simetria, permet que el nen rebi una gran quantitat d'informació que, juntament amb l'ambient que l'envolta, doncs diguéssim que permet una milloria a nivell físic i psíquic, contribuint al desenvolupament integral de la persona. Això està demostrat que el treball, sobretot en cavalls, ajuda positivament.
Quines altres teràpies són les que s'acostumen a fer més sovint amb nens i nenes, i ja no nens i nenes, sinó persones adultes que tenen autisme? Quines són aquestes teràpies, diguem, més sovintejades?
Doncs hi ha altres teràpies, a part dels animals, a part del cavall, com hem dit, doncs també amb dofins, que ajuda a tot el tema doncs psicomotor. Però a banda d'aquests tractaments, doncs hi ha el tractament més aviat individual, on un psicòleg, en aquest cas, doncs ajuda un nen amb autisme a desenvolupar-se i aprendre d'una manera satisfactòria. Sí que és molt important, com he dit abans, que el diagnòstic es realitzi d'una manera el més precoç possible i que el nen o la nena rebin una apropiada intervenció temprana, perquè ens trobem moltes vegades que malauradament el nen o nena que pateix autisme va parar en algun lloc que no rep aquesta intervenció com hauria de ser. Llavors els recursos educatius i comunitaris han de ser els adequats a les necessitats individuals amb autisme.
I tot plegat ens porta una mica a la inclusió social de les persones amb autisme. Una incògnita que ens sorgia aquest matí a la redacció era si una persona amb autisme o un nen amb autisme hauria d'anar a una escola d'educació especial o, millor, a una escola inclusiva. Francesc, com ho veus tu?
Uf, un altre tema ben polèmic,
clar.
I et parlo una mica a nivell potser particular. Jo sóc pare d'una nena amb autisme sever i crec que en aquests casos on està millor és en una escola d'educació especial on hi ha professors totalment formats i, diguem-ne, hi ha un ritme d'aprenentatge totalment adaptat a ella, no? Amb els casos més lleus, generalment el que s'intenta és la inclusió a l'escola ordinària, a vegades amb l'ajut de vetlladores o d'unitats de suport especial, etc. Però això és un tema polèmic, hi ha pares que volen la inclusió sigui com sigui, i diguem-ne, bueno, hi ha una mica opinions per tot. Jo crec que els casos lleus, ostres, amb una escola ordinària poden aprendre molt dels seus companys. Els casos més forts, crec, per mi, que perd una mica el sentit.
Doctora Iborra, com ho veu vostè?
Doncs estic totalment d'acord amb el que comenta el nostre company, perquè en els casos més lleus sí que és veritat que s'intenta que el nen doncs estigui en una escola ordinària i que aprengui dins de la mesura possible amb els altres nens, però clar, quan parlem d'autisme sever, doncs no té cap sentit que estigui en una escola ordinària, sinó que els recursos educatius, com deia abans, doncs estan més aviat especialitzats en una escola d'educació especial.
Ara no direm res nou, però a vegades quan parlem de l'institut, d'aquestes èpoques més complicades, els nens i nenes a vegades poden arribar a ser molt, molt cruels, això és un fet. Per tant, fer un bon acompanyament per part del professor en cas de que un nen o una nena amb autisme estigui a una escola inclusiva, si es fa un bon acompanyament, això pot beneficiar moltíssim aquesta persona amb autisme, diguem per trobar-se al món de la majoria, anava a dir, sí, no sé si dir-ho així és correcte, Francesc.
Els neurotípics, els que no tenen cap trastorn, els diem els neurotípics.
Exacte, sí, no sé si seria el més correcte, però vaja, no m'ha segut de l'altra paraula.
Sí, jo crec que és molt bo i pot ser molt positiu per aquesta persona, i també pot ser molt positiu pel seu entorn. Vull dir que els altres nens a la classe coneguin ja de petits o de joves, doncs, una mica la diversitat, i que hi ha persones pues, que tenen pues, neurologies diferents,
sí.
També és un gran aprenentatge per ell, que els farà més tolerants i que acceptin millor. És cert, es poden donar casos de cos escolar, però bueno, per això hi ha tot un equip, o ha d'haver un equip educatiu i de suport que vigili aquestes situacions.
Clar, si hi ha un bon seguiment i un bon acompanyament al principi, hauria de funcionar bé la cosa. Una persona amb autisme, Francesc, fins a quin punt pot portar una vida normal? I entenem normal per la vida que portem els neurotípics, com molt bé deies.
És que li passa una mica com a l'autisme. Hi ha tot un aspecte perquè tens el cas més lleu, el més Clar. Fort. Quan parlem d'un síndrome d'Asperger lleu, doncs és una persona que potser no és molt sociable, però que té amics, té una feina, i més o menys treballa i s'espavila. I quan parlem d'una persona amb autisme molt sever, doncs és que a la millor no pot ni treballar en un centre especial de treball. Tens tot el ventall.
Sí, de fet, fa molt poc sabíem una notícia que un avi de Sabadell aconseguia, a través del Parlament, que es portés al Congrés dels Diputats que per fi certs casos d'autisme poguessin ser motiu d'incapacitat. Fins ara no ho era pas, fins fa molt, molt, molt poquet. Clar, estem un altre cop en els mateixos termes, entenc, Francesc i doctora Iborra, que segons el cas es pot tractar d'una manera o es pot tractar d'una altra manera. No és el mateix un cas molt lleu, un cas sever, com el que ens explicava ara mateix el Francesc. De tota manera, clar, l'autisme, diguem, en un grau lleu, pot ser motiu d'incapacitat, segons com sigui aquesta persona?
Jo crec que pot ser motiu de que obtinguis el certificat de discapacitat i que aquesta persona realment necessiti un cert suport o una ajuda addicional, que no treu que si se li proporciona aquesta ajuda pugui assolir una vida, com deies, bastant, bastant normal, bastant normalitzada i bastant típica, i pugui més o menys desenvolupar-se, fer una feina i ser una persona que més o menys autosuficient.
Clar, perquè a vegades és un trastorn, l'autisme, que no ens expliquen bé del tot des d'un principi. És així, sabem més o menys com funciona la cosa, tothom, i és el tòpic en majúscula, tothom ha vist Rainman, però no ens expliquen més que això. Llavors hi ha malalties que sí que tenim cada dia informació, que sabem coses, hi ha trastorns que coneixem molt i molt bé. En el cas de l'autisme, a vegades no se sap tant. Se sap que és aquell nen que està a classe i que no parla amb els seus companys, però no arriba més enllà aquesta informació. De fet, a vegades quan parlem d'una persona amb autisme, el primer que pensem és una persona que no, diem, no té sentiments. I a vegades no és el mateix mostrar que tenir sentiments, i aquesta seria la gran diferència, entenc, entre això que pensem molt sovint sobre l'autisme. No sé, doctora Iborra, si això m'ho pot confirmar. No és el mateix mostrar que sentir, això per suposat.
Exacte, això sí, no és el mateix mostrar que sentir, però jo penso que una persona amb autisme té sentiments com una persona com qualsevol altra. El que passa és que es mostra d'una manera diferent, però els sentiments en té segur. Llavors, la manera de mostrar-ho, doncs, ja pot ser a través de l'angoixa, amb estereotípies o amb un balanceig o amb qualsevol altre estereotip que pugui tenir un nen amb autisme. Doncs aquesta manera és un mecanisme de defensa que ja està mostrant, doncs, un sentiment, però de tenir sentiments segur que en tenen.
Clar. Això per suposat. Clar, llavors la feina de psicòlegs, d'educadors, fins i tot la teva feina, Francesc, a través d'aquestes aplicacions, d'aquesta inclusió social, és que puguin expressar-se de la manera més fàcil, al final, que puguin treure el que tenen a dins, que és la dificultat que tenen molt sovint aquestes persones.
Sí, al final és una mica com, bueno, la persona que no pot caminar, que li poses una cadira de rodes. Doncs la persona amb autisme li has de posar ajudes. Clar. i donar eines perquè es pugui comunicar. Que vol comunicar-se? Jo crec que sí. És que li costa més que a un altre.
Recordem que el Francesc, que és el director general d'Especialistern, aquesta companyia que s'encarrega de treballar per la inclusió social de persones amb autisme o síndrome d'Asperger, i per exemple feia un parell d'anys o un any que vau crear l'aplicació Happy Gis.
Un any, just fa un any. Sí, la vam presentar el 2 d'abril de l'any passat.
Exacte, mira, doncs si et sembla, refresquem una mica al respecte d'aquesta aplicació. Com pot ajudar a persones amb autisme o síndrome d'Asperger aquesta aplicació?
Mira, el Happy Gis és com el joc de l'oca de tota la vida, però adaptat a nens, jo diria, doncs, amb autisme o amb altres dificultats educatives, o fins i tot a nens molt petits, perquè per una persona amb autisme, doncs, el típic taulell de l'oca, que és superbarroc, ple de detalls, és molt confús. Llavors és un joc on pots començar amb taulells molt senzills, amb les caselles molt clarament identificades, on si no coneixes els números pots fer servir un dau simplement de colors, i té tot, diguem-ne, d'eines i de petits passos per poder començar amb un taulell molt, molt senzillet i acabar amb un taulell més semblant al joc de l'oca. Quin era l'objectiu? Doncs, per una banda, donar una eina educativa, perquè t'ajuda a aprendre, doncs, lletres, números, colors, etc. Per una altra banda, donar-los una eina més d'oci, però aplicacions per tauletes perquè els nens puguin jugar, hi ha centenars de milers, i sobretot era també donar-los una eina per poder fer un joc compartit. Vull dir, costa molt, moltes vegades, trobar una activitat lúdica, inclusiva, on puguin jugar nens, doncs, nens amb autisme i nens neurotípics, no? I amb aquesta versió doncs pots juntar tota la família i, diguem-ne, el nen amb autisme pot incorporar-se en un joc familiar.
M'ha agradat això que has dit de com un tauler de l'oca és barroc, perquè molt sovint el que passa amb persones amb autisme és que es creen, si això em corregireu si vaig errat, es creen el seu propi món. Llavors, si simplifiquem això, el que els pot ajudar és enfrontar-se al món real, que més barroc que el món real, jo crec que poques coses, perquè mira que tenim informació i inputs que ens arriben per anar diferint. Clar, amb això és un pas per, diguem que és com un filtre d'adaptació per poder anar més enllà, entenc, el que feu amb aquesta aplicació, amb Happy Gis.
Sí, era una mica això. Simplifiquem perquè aquests nens puguin entrar a jugar, i donem-los un camí perquè puguin evolucionar i es vagin acostumant al món més barroc real, diguem-ne.
Exacte. Més enllà d'aquesta aplicació, Especialistern, també treballeu per la inclusió social de les persones amb autisme. De fet, en parlàvem l'any passat, Francesc, i parlàvem sobre aquest projecte que estàveu engegant amb aquesta formació que estàveu fent a un grup de persones amb autisme perquè poguessin treballar. Deixa'm preguntar-te com ha anat tot plegat, perquè el curs ja ha acabat.
Sí, ha acabat el primer, estem amb el segon, d'aquí poc comença amb el tercer. Vull dir, ara, diguem-ne, el que era un projecte fa un any, ara ja és una entitat que ja està totalment en marxa, i la idea és que cada 3 mesos comencem un curs de formació adreçat a persones amb autisme del funcionament o Asperger, que dura 5 mesos, on els donem, diguem-ne, competències amb el sector tecnològic i desenvolupem també competències sociolaborals, tot amb l'objectiu de que a l'acabar el curs aquest de 5 mesos pues puguin posar-se a treballar amb nosaltres mateixos. I bueno, pues l'experiència del primer curs era pilot, era només amb 3 alumnes, normalment són 10, però els 3 van acabar el curs la mar de bé i ja estan els 3 treballant.
Clar, això demostra que, clar, aquestes persones poden formar part de la societat d'una manera útil per ells i útil per la societat, això per suposat. Clar, estem un cop més amb els graus d'autisme, però ara per ara, Francesc, això m'ho diràs molt bé tu, les empreses estan disposades a contractar gent amb un trastorn com l'autisme?
A veure, en aquest cas, d'entrada, ens contracten a nosaltres com si fóssim una empresa de serveis informàtics.
Clar.
Llavors et trobes des de gent una mica incrèdula de que no m'acabo de creure a gent una mica fascinada amb la idea. De dir, ostres, és que som capaços d'agafar persones que en principi estan excloses del mercat laboral, que no estan treballant, però que per determinades tasques és que ho fan millor que els neurotípics. Llavors és una mica la gràcia de tornar al que és la discapacitat amb, que és una paraula que no ens agrada, amb una sobrecapacitat. És que per les tasques que fem de procés massiu de dades i de documents o de proves de software, que són tasques molt visuals, molt de detalls, molt sistemàtiques, moltes vegades tedioses, és que aquestes persones ho fan especialment bé. Llavors el que venem és, no, és que ho farem millor que la competència.
Carai.
Llavors, et trobes des de gent incrèdula a gent que, ostres, doncs això m'interessa molt, m'atrau molt la idea, em podeu donar un bon servei, anem a provar-ho, i a sobre estic ajudant a la inclusió laboral d'un col·lectiu que diguem-ne que en general ho passa bastant malament, també et trobes molta gent molt, molt disposada a provar-ho.
Doctora Aigua, estem preguntant-li tota l'estona a vostè sobre les persones amb autisme, però deixi'm preguntar-li per les persones, com molt bé diu el francès, neurotípiques, sembla un terme apropiadíssim. Clar, estem preparats per entendre, dic en aquest moment de, històric, estem preparats per entendre que persones amb autisme, amb Asperger, poden tenir les mateixes competències, si no més desenvolupades que les persones neurotípiques? Estem llestos per comprendre això?
Jo penso que encara estem en el camí de poder comprendre i acceptar tot això. Crec que encara hi ha molt estigma en aquesta societat i es pensa que un autisme, doncs, tornem a incidir en que és molt ampli el ventall dintre de l'autisme, però es pensa que, doncs, que no podran ser persones autònomes, doncs, que no podran tenir una vida per si mateixes. Aleshores, doncs, encara estem en el camí de poder acceptar i poder entendre com són aquestes persones, quin perfil tenen i com es podem ajudar. Però penso que encara ens queda, eh?
Encara queda, sí, i tant, però vaja, la qüestió és seguir treballant això per suposat. I una última pregunta ja per anar acabant. Això és un dubte que tinc jo a nivell personal. Una persona amb un trastorn d'autisme lleu podria arribar, per exemple, a independitzar-se, a viure a la casa?
Sí, 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 molts.
Sí.
Bueno, molts dels que tenim nosaltres en cursos de formació i treballant, bueno, n'hi ha que viuen amb els seus pares i venen amb transport públic, però n'hi ha que, per exemple, han vingut a fer el curs des de Madrid o des d'altres ciutats i s'han posat a viure en una residència o han buscat un pis compartit, i n'hi ha algun que ve cada dia amb cotxe. Però després parles amb ell i clarament és una persona que té moltes dificultats en algunes àrees, però sí que els casos lleus, clar que sí que poden mantenir una vida autònoma. Jo crec que sobretot si tenen l'oportunitat també de guanyar-se la vida i de poder fer coses.
Mira, és el que deia amb els prejudicis, i això jo no ho sabia pas, eh? Has vist? Faltaria potser una mica més d'informació al respecte. Francesc, creu que s'està fent una bona feina al respecte d'informació sobre aquest trastorn, sobre l'autisme?
Com deia la doctora, crec que és que falta moltíssim per fer. Anem avançant. La missió que tenim especialista és doble. Per una banda és donar el màxim de formació i feina a un número màxim de persones, però per nosaltres la missió més important no és quants podem formar i posar a treballar, sinó fins a quin punt podem ajudar a canviar la percepció de la societat. I això vol dir, doncs, venir un dia aquí a la ràdio a parlar-ne, però estar contínuament fent actes i explicant-ho, etc. I també posant aquestes persones a treballar, demostrant a la gent que sí, sí, que és possible que aquestes persones poden treballar, poden tenir una vida autònoma, etc. Queda moltíssima feina per fer.
Doctora Iborra, entenc que comparteix el que diu el Francesc Istac.
Sí, sí, totalment. És el que comentava ara mateix. Doncs, faria falta fer moltes més campanyes de sensibilització, doncs, poder fer moltes més jornades, no només tenir un dia exclusiu d'autisme, sinó poder fer moltes jornades, sensibilitzar la societat i sobretot que hi hagi molts més recursos per a persones amb aquest perfil. Això fa falta.
De fet, avui com a Dia Mundial per la Conscienciació de l'Autisme, a Barcelona, per exemple, hi haurà molts edificis que al vespre s'il·luminaran de color blau, que és el color que s'ha triat per fer difusió, per conscienciar respecte a aquest trastorn. Per exemple, podrem veure espais com el Poble Espanyol, la Torre Bar, l'Arc del Triomf, les Creus del Parc Güell, la Façana de la Virreina, el Caixa Fòrum, tots aquests edificis que pel vespre quedaran il·luminats de color blau, en senyal de que avui és aquest dia, que hem de pensar no només avui, sinó la resta de l'any, i conèixer més sobre aquest trastorn. Vaja, hauria de ser no sobre aquest, sinó sobre qualsevol realitat que ens envolti, no hauríem de tenir molta més consciència de la que en tenim. Avui hem parlat sobre l'autisme, hem intentat posar una mica de llum per saber més sobre aquest trastorn. Ho hem fet amb la psicòloga de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, la doctora Sara Iborra. Sara, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
A vosaltres.
I també hem tingut aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Francesc Istac, director general d'Especialister. Francesc, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies.